a Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I és que dilluns vinent, el dia 10 de juliol a les 7 de la tarda, tindrà lloc una de les, bé, una de les experiències que ofereix aquest any els Museus de Sitges, que ofereixen aquest any els Museus de Sitges en el marc del Sitgestiu 2023. El títol de l'activitat és Experiència olfativa, les essències del modernisme. I és que hi haurà una visita guiada al Cau Ferrat, aturant-se davant d'algunes de les obres que ens inspiren les, atenció, olors del modernisme, i ens expliquen com va ser aquest moviment a Catalunya, en especial a Sitges, que va esdevenir un dels seus punts neuràlgics. A continuació hi haurà un taller per crear un petit perfum seguint els passos dels mestres perfumistes del modernisme. Tot plegat anirà a càrrec de l'antropòloga i perfumista Irene Gisbert. Aquí tenim a l'altre costat del fil telefònic. Irene Gisbert, bon dia.
Hola, bon dia.
El dia que es van fer la presentació de les activitats del Sitgestiu Cultura d'enguany, la Irene Gisbert ens va mostrar una cosa que no ensenyarà, oi, en aquest taller?
Exacte. El dia que vam presentar el Sitgestiu, el que vaig fer és olorar la nota del mar. Uh-huh. La nota del mar és una nota de síntesi i era una nota que no s'utilitzava a l'etapa modernista. És una nota molt més moderna.
D'acord.
És molt més actual, eh? Ara potser més moderna, però hi ha un poc de paraula.
D'acord, és que ho hem començat per aquí, perquè ens va cridar molt l'atenció, efectivament, doncs, clar, normalment els nassos de les persones que anem a presentacions no estan gaire entrenats, com estan probablement els dels experts, però que aquesta nota marina és una nota moderna que no és una nota de les que s'utilitzaven quan el modernisme, oi?
Exacte, l'etapa modernista, de fet, és la perfumeria és una, diguem que és un art molt antic, però sí és veritat que justament és amb el modernisme on ja es creen les grans cases de perfumeria i on la perfumeria es lliga amb l'art per primera vegada. Es creen dissenys espectaculars lligats a l'art del modernisme, a la pintura modernista, amb l'emoció per als mons exòtics i per la natura. I, per tant, les capses de l'etapa modernista són pràcticament les primeres que existeixen i són precioses perquè són veritables obres d'art. Els envasos els fan els grans mestres vidriers i joiers, com la Lic. Mm. I també són evocacions de la natura i d'etapes com l'antiguitat, no?, amb les que s'inspira el modernisme. I aleshores les olors que s'utilitzaven eren ben veles de la natura, perquè és el que dicta el modernisme i perquè, a més, en aquell moment era el que ells sabien fer, sabien treballar amb els olis essencials i les essències, que podien ser de síntesi, no totes eren naturals, però, en canvi, sempre estaven inspirades en la natura. Eren flors, cítrics, herbes, però sempre inspirats en la natura.
Mm-hmm. Quan parlem de perfums, de perfumeria, de allò, el que comentava la Irene Gispert ara fa un moment, és un art molt antic, ve de molt antic, a l'antic Egipte ja tenien perfums. Com evoluciona, queda diferent ja en el moment aquest d'esclat del modernisme respecte a la perfumeria antiga més clàssica?
A veure, és un tema llarg, perquè en l'antiguitat el que es feia, o sigui, la paraula perfum vol dir perfumum, és a dir, a través del fum. Antigament, quan volíem parlar amb els déus i no sabíem com connectar-se i volien donar-li regals, vam pensar que la millor forma de donar regals als déus era alguna cosa que volés i fos agradable. I, per tant, les fustes aromàtiques, els encensos, clar, ells els cremaven i el que feien era arribar, regalaven bones olors als déus. Per tant, és una perfumeria molt antiga. És perfumeria, perquè la pròpia paraula ho diu, que no té res a veure. I és quan es descobreix l'alambí, que es comença a destilar tant alcohol com essències, que comencem a fer una perfumeria que té a veure amb el que estem fent amb l'actualitat. Uh-huh. Però realment és el final del segle XIX. De fet, al segle XVIII-XIX es comencen a crear, i els artesans creen cases, les maisons de perfumeria, però és amb el modernisme quan creem marques de perfumeria, quan tenim dissenys ben fets i quan tenim botigues on es venen perfums com poden ser les joieries, és a dir, es relaciona amb un art, evidentment, però per primera vegada també la perfumeria s'enganxa amb l'art, d'alguna manera la perfumeria és l'art de l'olfacte, però és amb el modernisme, quan això es dona i eclosiona. Abans hi havia artesans que feien barreges, però no estaven tan lligats al món de l'art. I en canvi el modernisme és brutal, és una eclosió.
Perquè, l'objectiu doncs, de l'antiguitat que ens acabeu de comentar era això, era doncs, això que els déus rebessin bones olors. Quin és l'objectiu dels perfums en aquesta època, en el modernisme?
Amb el modernisme, en realitat ja és la seducció.
Directament.
La seducció directament, la bellesa, l'agradar als altres. El modernisme és una etapa no? Molt romàntica i els perfums són part no? d'aquest món tan suggerent, tan sutil i tan natural.
Per tant, doncs, ja van més destinats a, anava a dir, a cultivar els sentits.
Exactament, sí, tal com.
El sentit de l'olfacte, en aquest sentit.
El sentit de l'olfacte, però que va lligat. És a dir, tots els sentits van molt relacionats i realment, quan tu veus les dones del modernisme, sempre no, eren imatges de dones romàntiques, amb els cabells llargs, no, molt plenes de flors, doncs, clar, és que feien olor per elles mateixes, però tot va lligat, l'olor, la roba, la vestimenta, els colors que utilitzen, no?
Nosaltres que estem acostumats, diguem, en certa mesura a la higiene, aquella època que diguem que la higiene era més, diguem, més barroera o menys delicada, per dir-ho d'aquesta manera, ens acostumaríem a aquelles olors que també es tapàvem amb els perfums?
Tindríem un impacte. Tindríem un impacte important. Si és veritat que l'ús del sabó de manera diguem, massiva, ja situa fins al segle XVIII, principis del segle XIX. Uh-huh. Per tant, la gent ja rentava. És a dir, el primer producte és el sabó, perquè és el que ens elimina les males olors, no? I per tant, ja al segle XIX, principis del XX, ja la gent es neteja, evidentment no com ara, que nosaltres ens dutxem cada dia i segurament ells es rentaven dos cops a l'any, no? Uh-huh. Però sí que hi ha una introducció, hi ha una higiene, però és evident que no hi havia clavegueres en molts pobles, no hi havia aigua corrent, i per tant, les olors que hi hauria amb uns sitges de finals del 19, principis del 20, seria bastant diferent de les que tenim ara.
D'acord, i també ens impactarien, com heu comentat, segur. A veure, en aquesta visita el que feu és un passeig pel Cau Ferrat, aturant-vos davant d'algunes de les obres del modernisme que s'exposen al Cau. Com es pot olorar un quadre?
Doncs en principi un s'ha de posar davant del quadre. Nosaltres hem creat 6 perfums per explicar cada quadre. Una part de l'olor va lligada al quadre i l'altra va lligada a la imaginació, allò que ens aporta el quadre, no? És a dir, quan tu veus un quadre tens una imatge i llavors, no sé, tenim el quadre, per exemple, de la nena i la clavellina, doncs hi ha clavellets i els hem posat, però també hem posat moltes altres flors perquè és una nena pura, romàntica, sutil, no? Llavors, la idea és crear aquest univers, recrear aquest univers a través del perfum, que d'alguna manera s'estableixi un diàleg entre el quadre i el perfum i que nosaltres trobem una connexió. Diguem que els arts es poden connectar entre ells a través de la sinestèsia i aquesta és la proposta que hem fet.
D'acord, és a dir, no només es veurà el quadre, sinó que, diguem, s'ensumarà allò de l'essència que heu interpretat del quadre.
Exactament.
La idea seria aquesta, en 6 quadres, no? Heu comentat?
En 6 quadres.
Uh-huh. Quins són aquests quadres?
No tots són quadres. A veure, tenim la nena i la clavellina.
Sí.
Tenim el palau abandonat, la casa del préstec, i després ens hem quedat amb 3 murals que hi ha al gran saló, que són que representen els 3 arts, no? La pintura, la poesia i la música. Són imatges precioses, molt, molt romàntiques, molt modernistes, que hem pensat que ens abocaven molt i que podíem arribar a explicar el món de la perfumeria a través d'aquestes 3 imatges. Els quadres són diferents. Hem treballat per una banda les herbes aromàtiques i el mediterrani, per l'altra les ciutats, diguem, la part fosca de les ciutats a l'etapa modernista, no? Les ciutats per dintre, els barris més tancats, amb humitat, on no entrava el sol, on l'olor no era la millor, i la delicadesa, no?, de la nina i la clavellina. Però per l'altra banda, si hi ha tres olors que van lligades a explicar una mica com era el món del modernisme, com eren les grans ciutats i com eren les grans mansions, que no tenien olors absolutament diferents, i en canvi, quan pugem al gran saló, el que expliquem és el món del perfum, de la sutilesa lligada al modernisme.
D'acord. Uh-huh. Totes aquestes olors són molt diferents de les olors de perfums als que estem acostumats nosaltres a dia d'avui?
Són diferents, però no tan diferents, perquè en principi la perfumeria sempre s'ha basat en treballar les flors, els cítrics, les fustes, les resines i les herbes aromàtiques.
D'acord. Si m'ho permeteu, el concepte de bona olor no ha canviat tant en el temps.
No ha canviat tant. El que passa és que ara hem incorporat notes de síntesi que no existeixen a la natura.
D'acord.
I aquest és el gran canvi. És a dir, les cases d'essències creen notes que no existeixen, olors que un no ha olorat mai, per tenir el control i que no siguin replicades.
De fet, clar, i això li preguntem des de la més absoluta desconeixement en una perfumista, perquè ens entengui la gent que ens escolta. De la mateixa manera que doncs, s'ha popularitzat molt a les cates de vins, allò de buscar-li tots els matisos i desenvolupant el sentit del gust, el que feu amb el sentit de l'olfacte seria paral·lel al que fan els, doncs això, la gent que fa cates de vins amb el vi?
Sí, sí, nosaltres parlem de tastos de perfums com es fan tastos de vins. Uh-huh. De fet, jo vaig estudiar vitivinicultura, és a dir, per poder entendre com treballaven el món del vi, que no és ben bé igual que el món de la perfumeria, hi ha moltes diferències,
sí.
Però la seva proposta a mi em semblava molt interessant i nosaltres treballem les olors, els perfums, ben bé com ells treballen els vins, no? Que expressen, és diferent perquè un vi expressa un terroir i en el cas de la perfumeria el que expressa és una creació d'un artista, eh? Amb això és diferent.
Uh-huh.
Però tenim notes de sortida i ells tenen notes primàries, secundàries i terciàries i nosaltres tenim notes de sortida, notes de cor i notes de fons. Per tant, és bastant similar.
D'acord, sí. És el que ens imaginàvem, per això ho hem volgut també preguntar. I després hi ha el taller, aquest taller on es crearà un petit perfum seguint els passos dels mestres perfumistes del modernisme. Com es plantejarà aquesta creació d'un perfum de cadascú?
Doncs primer coneixerem les grans famílies olfactives, és a dir, això ho farem al terrat del museu i d'aquesta manera la gent podrà respirar, estarem a la fresca i estarem superbé. I aleshores anirem olorant les diferents famílies olfactives, les famílies dels cítrics, que són bàsicament les notes de sortida, que són les que s'evaporen més de pressa i són les primeres que notem amb un perfum. Després farem totes les flors. Amb el modernisme és evident que les flors eren superimportants i també algunes herbes que ens representen molt bé la natura. Llavors ens centrarem molt amb les notes mitges, que són aquestes que són el cor del perfum, el que marca realment la seva personalitat, i finalment farem les notes de fons, les resines, les fustes, les espècies, que li donen un toc especial i, en el cas del modernisme, acostumava a donar un toc exòtic i oriental. Llavors, ensenyarem a construir un perfum modernista que segurament en la majoria dels casos seria un perfum oriental, un perfum que ens parlaria de mons exòtics, o també podria ser un perfum molt, molt floral, molt sutil, molt, molt eteri. Aleshores, treballarem les propostes i cada un podrà acabar fent el perfum que vulgui.
Uh-huh.
Aquesta és la idea.
Fins a quin punt una persona no iniciada en l'art olfactiu pot acostar-se sense problemes doncs, a tot aquest univers que ens està proposant la Irene?
Jo crec que és ben bé com cuinar, fer perfums.
D'acord.
Jo sempre dic, no?, que és molt similar, per tant, si t'expliquen com funciona, què què funciona bé, quines notes poden entendre's, i tu pots anar olorant i pots anar apuntant què signifiquen per tu i et van guiant, pots acabar fent un perfum força correcte. Evidentment no és un perfum per anar al mercat, perquè és un procés més complex, però sí per entendre molt el món de la perfumeria, i tu el pots utilitzar perfectament després, perquè serà un perfum que farà bona olor i serà qualitatiu.
Com amb tot el món de les percepcions, hi ha un punt de subjectivitat, no?, a l'hora d'entendre que determinada olor aboca a determinada cosa. És a dir, que fins a quin punt els experts probablement tenir una línia marcada en un determinat punt, però clar, el neòfit, hi ha persones que un determinat perfum els hi podrà semblar agradable i amb uns altres doncs gairebé ofensiu.
Sí, això és evident, i va molt lligat a la memòria olfactiva. L'olfacte està situat dintre del cervell del sistema límbic, on estan les emocions i la memòria. Per tant, una olor per nosaltres és agradable o desagradable, va molt lligat això en funció dels moments que hem viscut amb aquesta olor, dels records que tenim i de les emocions que hem viscut. Normalment una olor de roses o de, no sé, o de llimona és agradable per tothom, però és un món molt subjectiu perquè va lligat a les nostres emocions, i per tant cada olor té un significat per cada persona, i això ho hem de tenir molt en compte quan creem un perfum. I quan expliquem els perfums, sempre li diem a totes les persones que estan fent un curs que s'han d'apuntar cada nota olfactiva, quin color els porta, quines emocions els desperta, quins records tenen, perquè a partir dels colors, els records i les emocions es podran construir un perfum que els sigui agradable i que els hi pugui emocionar. La idea és que un perfum ha d'emocionar com una pintura o com una obra musical.
D'acord. I clar, l'emoció, com és un sentiment primari, no cal que estigui entrenat, la sents directament. Una altra cosa és que després l'entrenament també et serveix per modular-la, no?
Però hem de pensar que nosaltres olorem tot el dia, clar, sense la consciència. No hi posem la consciència, però passegem i notem el jasamí que hi ha, no?, la porta del jardí de la veïna, olorem les roses, olorem les magnòlies que estan a tots els carrers de Barcelona, els tilers. Per tant, olorar sabem olorar. El que passa que a vegades no hi posem els sentits per tenir consciència. Aquest taller és que un aprengui a saber que el món està ple d'olors i que només les hem de, d'alguna manera, escoltar, per no dir olorar, perquè ja les olorem sempre, però li hem de posar atenció i descobrirem que el món és molt més brillant, no?, quan té olor.
Doncs interessant. El món és molt més brillant quan té olor. Amb aquesta frase també podem resumir això, el contingut d'aquesta interessant activitat, experiència olfactiva, a les essències del modernisme, que, com dèiem, tindrà lloc el proper 10 de juliol, el proper dilluns 10 de juliol, a les 7 de la tarda, en dos grups a la mateixa hora, en català i en castellà, té un cost de 20 euros. N'hem pogut parlar amb la Irene Gisbert, antropòloga i perfumista, que dirigirà aquest taller, doncs, que permetrà a les persones que hi participin endinsar-se en un món tan interessant com desconegut pel neòfit.
Jo dic a tothom a venir, perquè crec que és molt, molt interessant.
És molt interessant, segur.
Molt bé.
Doncs, Irene Gisbert, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta, per haver-nos una miqueta introduït en aquest món desconegut per molts, i de ben segur que qui participi en el taller el trobarà interessant. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.